game over.
Estem al Game Over, a Ona Catalana, avui parlant de Final Fantasy, una de les sagues més prolífiques i més multimilionàries en xifres de la història dels videojocs. Hem fet tota la primera etapa de Final Fantasy, que era la que podríem anomenar etapa Nintendo, i llavors anem a l'etapa de gran difusió a nivell massiu i a nivell mundial, la que ha revolucionat una mica el tema de Final Fantasy, que ha estat a partir del Final Fantasy VII, quan aquesta saga va passar a tenir aquesta exclusiva per a la consola de Sony PlayStation. Concretament van ser el Final Fantasy VII, el Final Fantasy VIII i el Final Fantasy IX, els tres jocs que van aparèixer per a la consola PlayStation. A grans trets, com resumiríem aquests tres jocs, Albert?
Per començar, tots són molt semblants, tots són molt llargs. Tenen amb la primera versió, el Final Fantasy VII, es va introduir el tema de les seqüències animades, que eren molt espectaculars ja s'han fet, ara ja és una cosa habitual en la saga, i crec que va ser un factor que va fer augmentar molt les vendes de joc, perquè quan feien la publicitat, va passar en molts jocs de PlayStation, en el Tekken, en molts jocs, aquestes seqüències criden molt l'atenció, no?
Uh-huh.
La història és semblant en tots ells, i bueno, el 7 i el 8 transcorren en un món futur, podríem dir, i el 9 té la peculiaritat de tornar als orígens i presentar-nos un món semi-industrial.
O sigui, el que dèiem, no? Que Final Fantasy va des d'una època medieval estranya fins a una mena de futur cyberpunk medievalista, i llavors torna enrere, no? O sigui, no té aquesta solució de continuïtat que tindrien altres sagues amb un ordre lògic, sinó que cada història és radicalment diferent i té una mica la filosofia, l'esperit darrere fons que sí que segueix, però la resta no.
En el cas del 7 i el 8, el dissenyador artístic del joc no va ser Yoshitaka Amano, em sembla que es diu, va ser un altre artista, i bueno, molts fans ho van criticar, això, no? I amb el 9 va tornar aquest director artístic que ja va treballar en les versions per Nintendo, i amb la tornada d'aquest home va tornar tot el que és el medieval, i estèticament el joc a mi em sembla que va guanyar molt. A mi personalment el 9 és el que més m'agrada de tots.
I després del 9 tenim el que va ser també el gran èxit de presentació també de Square a nivell de PlayStation 2, la consola que en aquests moments domina la quota de mercat mundial a nivell de videojocs, que és el Final Fantasy X. Va arribar a la PlayStation 2 després d'una bona campanya, com deia abans l'Edu, de màrqueting, de preparació. La gent tenia moltíssimes ganes de comprar aquest videojoc, com a mínim van demostrar les vendes prèvies i també quan va sortir a la venda. I més o menys doncs, ens torna a transportar en aquest món medievalista en el que doncs, el joc comença en la destrucció de la terra de Tidus, no?, per una sèrie de causes desconegudes, i bé, aquest doncs s'ha salvat miraculosament aquest personatge, i es troba amb Yuna, que està doncs recorrent el món buscant temples per poder invocar els Aeons, no?, que són una mena d'invocacions a les quals doncs ja estem acostumades al llarg de tots aquests jocs, i que els han d'ajudar a destruir la força de la naturalesa que està causant tot aquest mal en el seu planeta, que en aquest cas el planeta es diu Spira, i que aquesta força malèfica està reconeguda com a Sin, no? A partir d'aquí, a partir d'aquesta aventura d'aquests dos personatges que es troben, es va formant també aquesta gran història, una de les històries més reconegudes per a PlayStation 2, com a mínim a nivell de vendes, que també ha tret la seva bis, no? Perquè no és una continuació, sinó que és el Final Fantasy X-2.
Sí, és una cosa que mai havia passat, i bueno, molta gent...
Sense precedents.
Ho troba una mica estrany, els fans...
I bueno, suposo que devia tenir un èxit de vendes tan gran que no devien voler treure un Final Fantasy 11 i devien dir veure...
També per abaratir costos, perquè tingues en compte que fer una segona part d'un joc que ja existeix, pues, s'aconsegueix aprofitar el motor gràfic, s'aconsegueix aprofitar les eines que han fet servir per fer el 10, i bueno, si la història ja ha tingut èxit i volen guanyar diners, pues...
Sí, bueno, i és això, una forma de ganar dinero ràpida.
És com el gran hermano. Final Fantasy, de fet, ha esdevingut una gran franquícia que com aquí ens ha portat avui l'Edu, tenim un ninotet de Coca-Cola, que devia ser una promoció de Coca-Cola al Japó, això,
sí,
no?
Sí,
una promoció de Coca-Cola al Japó amb tot de ninotets dels personatges de Final Fantasy. I com podem trobar això, podem trobar milers de samarretes, gadgets de tota mena i tot tipus amb els personatges de Final Fantasy, no? Square s'ha fet d'or, diguéssim,
sí, sí,
amb Final Fantasy, no?
El tema merchandising es casi limitado ahí en Japón. Pero comentando sobre el X2, Es, bueno, es un poco lamentable a ver hasta dónde llega una empresa para ganar dinero, digo, porque en concepto de jugabilidad han cambiado el sistema de batallas, que eso, bueno, que ya es una cosa que ha ido degradando desde los capítulos de PlayStation.
¿Cómo eran las primeras batallas y cómo son ahora?
No, bueno, el sistema de batallas, me refiero del el típico, los típicos menús. Y en Final Fantasy X2 ya tiene más de Action RPG. Entonces, uh-huh. Claro, entonces ya dices, bueno, que es por menús, es en tiempo real, uh-huh. ¿Qué tipo? Es que hacen una mezcla. Y además que ya en argumentos, uh-huh. ya también es. Aparte, Final Fantasy X2 ya no es que sea marketing, es que yo ya no sé lo que mezclan, no sé lo que quieren hacer realmente. Porque es que es el Final Fantasy de a ver, no tengo nada en contra de ello, pero es el Final Fantasy de las mujeres. Digo, salen todas las mujeres en portadas al aire, claro, yo digo, bueno, pero
pues no sé por qué tienen que enfocar. Han volgut abarcar, diguéssim, el públic femení, no?
No, yo creo que al revés. Yo creo
que... ¿Tú crees que... ¿Tú creus que el Dead or Alive X-Vole atrau al públic femení?
Claro, es que...
Bé, sí, depèn del rerefons de la història. I, si bueno, t'agrada portar biquinis i canviar-te cada dia un biquini diferent
que,
i el que sigui,
doncs
sí, no?
És que lo peor de todo, que está degradando a eso el mundo de los videojuegos. Y no solo con Final Fantasy, sino con todo. Pero bueno, eso ya sería hacer un programa y hablando de la realidad sobre el mundo de los videojuegos. Y después, bueno, comento, digo, en el principio de Final Fantasy X2, te pones a jugar, estás media hora sin tocar el mando. ¿Sabes? Vale, muy buena calidad, las imágenes CG, todo muy bien, pero yo creo que un juego se tiene que jugar, no sé.
Sí, això posa, si posa especialment nerviós, això.
Sí, molt. Passa, sí. Sobretot quan no pots saltar les intros que dius, sí, no, sí, vull veure aquesta,
bueno,
intro, ja l'he vista.
Y una de las primeras intros que tiene Final Fantasy X2 es que sale una de, la protagonista sale cantando en un escenario como si fuera un artista de J-pop, ¿sabes? Que dices, bueno, pero... Vale, esto para que le guste, no sé, digo, no todo el mundo que le gusta el juego de rol a lo mejor le tiene que gustar el J-pop.
Clar.
No sé, yo...
A banda d'aquests jocs i el punt on estem ara, quin és el futur de Final Fantasy, o sigui, el futur més immediat?
El futur immediat és Final Fantasy per moltes màquines. En aquesta política de vendre molts jocs, doncs Square el que vol aconseguir és treure el seu joc en la més gran quantitat de màquines possibles, no? I traurà per màquines de Nintendo, la GameCube, la Game Boy Advance... Ara està fent l'adaptació del Final Fantasy XI online per a PC, més jocs per PlayStation 2 segur, i, bueno, argumentalment i de la història, pues, el de GameCube sembla que és el joc que més canviarà una mica les coses, mm-hmm. principalment perquè podran jugar diverses persones a la vegada. Mm-hmm. I això està força
bé. Més original. El que sí que Final Fantasy també ha tingut... El seu entorn ha estat, a banda de tot aquest merchandising i de tota aquesta estructura de venda de producte, de franquiciat de producte, també ha estat altres curiositats, com per exemple abans estàvem comentant una pel·lícula, no? Una pel·lícula que de fet no es basa en cap dels jocs de Final Fantasy, però sí que estava apadrinada per Square en aquest cas, no?
Sí, bueno, como todo lo que hace Square, digo, le pone nombre de Final Fantasy, con eso ya se creen que tienen asegurado...
Una pel·lícula que, de la qual el millor que s'havia venut era que reproduïa molt fidelment els éssers humans creats amb un motor de tres dimensions, no? Un programa de tres dimensions. No eren éssers humans reals, però ho semblaven, no?
Personalmente, yo creo que la película está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Que después, bueno, no tuvo el éxito esperado. Bueno, eso ya son cosas que pasan, pero yo, a lo mejor la película tuvo menos éxito que ciertos juegos, ¿sabes? Que esos juegos, se puede decir, entre comillas, que son el entrenamiento. Porque yo creo que tanto el 7, el 8 y el 9, lo que es las imágenes CG de la consola, que genera la consola...
La posta a punt per fer la pel·lícula.
Pues sí, es que seguro, es que seguro, pero segurísimo.
Déu-n'hi-do el que ha donat de si aquesta tertúlia sobre Final Fantasy, un tema complex, com molts dels seus jocs, com molts dels seus arguments. M'ha agradat, perquè a més, precisament en parlàvem abans de començar el programa, Albert,
sí, dèiem... Tant, jo he pres molt
avui. És un tema en què no hem entrat molt i val la pena entrar-hi, com a mínim, perquè t'aclareix moltíssimes coses.
Jo
no?
Avui he callat i he escoltat. Avui.
Hem après molt avui. El que farem abans d'entrar a la secció d'actualitat del programa és sentir l'argument d'un joc que va canviar la manera d'entendre, la forma de jugar a moltíssima gent i va divertir moltíssimes hores amb uns personatges absolutament esbojarrats que es deien Lemmings.
Segurament ja seràs conscient del gran problema que els Lemmings han de superar. No només han de marxar dels seus petits caus, sinó que també han d'escapar de la seva illa si no volen caure en la foscor que s'apropa. Així doncs, el teu objectiu és salvar el màxim de Lemmings possibles de totes les tribus i ajudar-los a escapar de l'illa. De totes maneres, si decideixes que alguns d'aquests lemmings han de donar la seva vida pel bé de la comunitat, no et preocupis, ho entendran. L'illa dels lemmings està constituïda per 12 terres, en cadascuna de les quals habita una tribu diferent. Has de guiar fins al darrer lemming pels 10 nivells diferents de cada terra. A cada nivell et trobaràs un tros de talismà, que està dividit en 10 parts. Estigui atent, ja que en el nivell 2 només disposaràs dels lemmings salvats en el primer nivell i així successivament. Instruccions de lemmings, de Tribes, de PC.
Game Now. Se'ns han posat a tots uns ullets, eh? Amb la musiqueta aquesta dels lemmings i les onomatopeies aquestes que feien, perquè realment eren divertits.
Era molt divertit, sí.
Un joc amb ganes. Com divertit era l'Spectrum fins que va fer... fins que, vaja, se'n va anar a Norris, no? La casa Sinclair, i molt poca gent, vaja, jo me n'acabo de donar avui, quan m'ho han explicat en Francesc abans de començar el programa, sap realment un dels motius importants que van fer que la casa Sinclair comencés una gran davallada o acabés, com vulguis entendre-ho, una gran davallada en la que ja havia començat, no? I curiosament que un d'aquests motius és un cotxe o un vehicle, no? Com s'entén això? Sinclair no feien Spectrums, aquesta gent, no feien ordinadors.
Bueno, Sir Clive Sinclair va ser doncs un inventor i un visionari. Diu, va desenvolupar tota una línia d'ordinadors barats, domèstics, encarats doncs a que la tecnologia arribés a les cases de tothom. Estem parlant de finals dels 70, començament dels 80, i va tenir molt d'èxit. Però a part d'això, Sinclair es va dedicar també doncs a altres aspectes. Es va dedicar a inventar, bueno, tenir no només aquesta línia d'ordinadors, sinó també ha tingut calculadores, ha tingut altres mecanismes electromecànics. I una de les coses amb les quals es va posar es va invertir molt dintre del que era Sinclair Research, sobretot potser per aquesta mentalitat visionària de Sir Clive Sinclair, d'intentar millorar la vida de la gent, no? I acostar una mica al futur, va ser un petit cotxe elèctric que, doncs, bueno, que fos econòmic, que no consumís, que no fos contaminant, i que, a més, doncs, intentés millorar una mica doncs, la mobilitat de la gent i la congestió a les grans ciutats. Uh-huh. Bueno, és una mica el que tothom que parla dels temes de cotxes elèctrics o cotxes unipersonals és el que pretén, no? Aquesta mena de vehicle futurista.
I se'n va poder veure una a Barcelona, a més la setmana passada, no? I això ja és la carambola total.
La setmana passada, coincidint amb l'edició del Rally Solar, que és un rally on es presenten cotxes, bueno, s'intenta promoure les energies renovables, les energies solars, i es fa una mena de petit circuit a través de Barcelona i unes demostracions de proves de vehicles que funcionen amb energia solar o vehicles elèctrics. I la setmana passada, Félix Gallego, que és el posseïdor d'aquest Sinclair C5...
Un dels únics que deu haver-hi a l'estat espanyol.
Em sembla que és l'únic Sinclair C5, que si ens escolta un altre posseïdor de Sinclair C5, doncs que ens truqui, ens interessarà molt saber-ho, que hi ha l'estat espanyol. Bueno, doncs va venir a Barcelona, jo ho vaig saber a través de les news d'usuaris del sistema Sinclair, i bueno, vam quedar per anar-lo a veure, fer-li unes fotografies al vehicle, doncs parlar una mica amb ell.
Unes fotografies dins, també, no? Típic.
Bueno, vaig donar una volteta. I no, d'aquí li dono les gràcies a ell per l'amabilitat que va tenir doncs, de deixar-se les fotografies, d'intercanviar els mails, d'explicar-me com va aconseguir el vehicle, com el va reparar...
Que el va comprar, etcètera, per eBay.
Exacte, el va comprar per eBay.
És curiós,
I de fet em sembla que li va costar més car als ports de portar-li el vehicle que no pas el vehicle en si.
Imagina't.
Llavors, aquest vehicle és un vehicle unipersonal, és molt petit, funciona amb una bateria elèctrica, té una autonomia... Bueno, arriba fins a uns 30 km per hora, no recordo ben bé quina és la seva autonomia real en quant a quilometratge. I ell el va portar en el rally solar perquè l'està adaptant a funcionar amb energia solar. Ha preparat una mena de sostre abatible solar, el qual tancaria una mica el vehicle per dalt, una mica com aquesta moto BMW, que s'ha fet popular en els últims anys. A base que no el va tenir llest l'invent i bueno, el va portar...
Però també va voler participar en aquesta mostra.
I el va portar al C5 simplement sense res més. Llavors, bueno, jo vaig anar-hi dissabte a fer-li unes preguntes i les fotos que, bueno, que heu vist vosaltres, i després, el diumenge, vam quedar amb uns quants amics del grup d'usuaris Sinclair doncs, per veure el vehicle, fent unes fotografies i donar-hi una volta.
Realment curiós que Sinclair tingués un cotxe, tingués un vehicle i que a més fos un dels motius, probablement un dels importants perquè l'empresa acabés fent aigües. No?
Es va invertir molts diners i no va ser pas precisament un èxit comercial.
Parlant d'invents i d'invents especials, la setmana passada en el marc del Festival de Música Avançada i Art Multimèdia Sonar es va presentar a Barcelona un nou sistema de joc per a PlayStation 2. Es tracta d'iToy, una petita meravella de la tècnica que va ocupar espais informatius en la majoria dels telenotícies dels diversos canals de televisió el cap de setmana passat. A banda, Sony també va aprofitar per presentar el joc que es preveu que sigui l'estrella pel llançament del seu sistema de joc online. Hem tingut l'oportunitat per parlar sobre tot plegat amb Alicia Sanz, que és la cap de relacions públiques de Sony Computer Entertainment a l'Estat. Això és el millor que n'hem tret d'aquesta entrevista. A ver, nosotros quedamos absolutamente sorprendidos con ese juguete nuevo que la gente de Sony, directamente de Londres, me parece
sí,
que
es. El estudio
se ha sacado de la manga.
Sí, sí, no, es una maravilla por la nueva tecnología y la innovación que supone y sobre todo por todas las oportunidades que nos va a traer, ¿no? De aquí en el futuro.
La verdad es que yo no me lo creía. O sea, habíamos hablado contigo, sabíamos que había una cosa nueva, que era una cámara que te cogía pues parte de tu cuerpo o tu cara o lo que sea y te lo metía dentro de un juego, pero es que en realidad eres tú mismo que estás interactuando con el juego, ¿no?
Sí.
Tus movimientos a tiempo real, digamos.
Efectivamente, tú te conviertes en la estrella de cada uno de los 12 minijuegos. Hay juegos, bueno, ya lo viste, hay 12 en total, son juegos bastante sencillos, pero todos ellos muy divertidos y son de distintos géneros, desde boxeo, kung fu, baile, fútbol, hay un montón de ellos y es muy curioso que seas tú el protagonista, ¿no?
Además, 12 juegos que están realmente bien, todos muy bien conseguidos y que todos juntos van en un pack con la cámara, con el iToy, digamos, con el aparato,
sí.
Con un precio absolutamente increíble, ¿no?
Sí.
Porque es una tecnología increíble para jugar, para ver tecnológicamente punta, avanzadísima, y que está a un precio genial.
Sí, el pack de la cámara y los 12 minijuegos costará lo que viene a costar, sí, el precio que viene a ser habitual en cualquier juego, alrededor de los 60 euros, 59-60 euros.
Eso implica también que se supone que van a salir nuevos packs de juegos para iToy, ¿no? Que tenemos
sí,
el primero, pero que está previsto ya ir sacando nuevos juegos, ¿no?
Sí, antes de Navidad sacaremos el segundo grupo de juegos, la segunda compilación. Pero hay más en desarrollo y luego además esta tecnología se podrá incorporar a otros juegos, es decir, en un futuro, igual a través de esta cámara, el jugador puede ver su cara como jugador en un juego de fútbol o como piloto en un juego de coches. El tema es que tiene muchísimo potencial y ahora hay que ver cómo se va explotando, pero desde luego hay muchos planes.
La semana pasada, el viernes, en Sonar, en Barcelona, la repercusión como mínimo en la zona donde nosotros estamos, conocemos y vivimos cada día, que es Cataluña, ha sido muy importante.
Sí, ha sido muy importante. La verdad es que en ese sentido estamos muy, muy satisfechos, aunque también es verdad que confiábamos en ellos. Sabíamos que el hecho de traer a Ron y a Jason, creadores del juego, iba a ser muy atractivo para los medios y quién es mejor que ellos para hacer la demostración, las demostraciones a los medios, especialmente en medios audiovisuales, en televisión, ha resultado muy atractivo porque iToy es difícil explicarlo, es mejor verlo, entonces ha sido de gran ayuda,
pues,
aunque sin duda la radio también es un es un soporte.
Es otro medio, pero en el caso de iToy es probablemente el que más nos cuesta para poder contar realmente la magnitud de lo que es, porque es que además, aunque lo veas por la televisión también,
sí,
lo tienes que vivir,
que
porque es que cuando estás delante de la cámara y pruebas que tú te mueves para acá o para allá y puedes pues
interactuar sí.
con el juego, es que es una cosa realmente, realmente increíble. Si te parece, otro tema importante y vital en estos momentos para todos los usuarios de PlayStation 2, que además también en un futuro igual también se puede combinar con el iToy, que
sí.
Es el juego online.
Sí, bueno, hasta ahora en España han estado funcionando las pruebas con los beta testers, con los con aquellos usuarios que lo solicitaron y que fueron elegidos para participar en estas pruebas. La respuesta que tenemos por su parte es muy positiva, pero en muy breve tiempo, en un breve espacio de tiempo, vamos a poder comprobar aún más el éxito de la implantación del juego online, porque el miércoles que viene, el día 25 de junio, sacamos a la venta el adaptador de red que te permitirá a todos aquellos usuarios que tengan una conexión a banda ancha o por línea ADSL o bien por cable y que adquieran este adaptador, podrán jugar online con aquellos juegos que cuenten con nuestra opción, como es SOCOM, que ya está a la venta. Además, SOCOM es el primer juego que cuenta con el reconocimiento de voz. El juego se vende en un pack que incluye un auricular con un micrófono a través del cual se pueden dar instrucciones en la versión offline, y en la versión online te puedes comunicar con tus compañeros de equipo, lo cual es francamente divertido porque bueno, tú estás en tu casa jugando y quedas con tu amigo Pepe, que está en la suya, os metéis, dices, vamos a echar una partida y hoy os metéis en el mismo equipo y te comunicas con él. Conectarse es tremendamente sencillo, o sea, seguimos con la filosofía de PlayStation, de plug and play, y bueno, es muy fácil, juegas en tu casa, en el salón, y tienes que hacer poco esfuerzo para configurar, no tienes que hacer ningún tipo de configuración extraña, es muy, muy sencillo.
La apuesta del juego online, por tanto, es la gran apuesta de este año para Sony, para PlayStation 2, y el verano supongo que será también lo que delimitará un poco el éxito de esa propuesta, ¿no? La gente tendrá más tiempo, como mínimo un gran número de usuarios de PlayStation 2 tendrán más tiempo para poder jugar y para poder probar el juego online, ¿no?
Sí, ahora el verano es muy importante y después la campaña de Navidad, como siempre, pues imaginamos que será nuestro periodo más fuerte.
Veremos cómo funciona todo el tema del juego online, jugaremos y, si te parece, cuando ya haya pasado el verano volveremos a hablar con nuevas experiencias que habremos adquirido con la PlayStation 2 y enfocando ya la recta final del año.
Perfecto.
Gracias.
Gracias a ti.
Bé, doncs, fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Selles, amb la col·laboració de l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco, l'Albert García i la Maria Fitó. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Gràcies.